A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 11 minuts, vinga, posem-nos-hi. Posem-nos-hi amb l'Ignasi Montaner. Ignasi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
És el bosc
de l'interval, on ara no sé si es diu interval o interval. No ho sé, eh?
Vull no m'ho
prenc. Confesso la meva ignorància. Doncs, després d'aquest interval o interval d'obres...
si es digués interval, portaria accent?
Sí, clar.
No ho porta accent interval.
Pues ja.
Vaja.
Si usted lo dice...
És interval.
Interval, bueno, doncs així és bé. És la primera cosa que se m'ha ocorregut, però...
Escolta'm, però no... nosaltres en la nostra ignorància, aquí hem intentat allò...
que no sou...
aclarir sí. El dubte
qui
de...
Qui té internet no és ignorant. A internet hi és tot, pots pum, pim, pim, pum, pum, pum.
També pot ser ignorant de
dos
tot,
segons, eh? Dos segons i ho tens tot aclarit.
Hem quedat, per exemple, és el bosc d'en Bruguera, eh?
Sí.
Ja està.
Sí, hem quedat...
S'anomena, s'anomena, vull dir, hem quedat o vam quedar en el seu dia, sí. D'aquella zona s'anomena el bosc d'en Bruguera.
El que m'ha estranyat, he rebut una nota a internet de l'Ajuntament dient que no es tallen arbres i coses d'aquestes així. Jo tenia... Puc estar equivocat. Tenia sempre entès que el bosc d'en Bruguera era de la Carena cap a Ribes.
Doncs hi ha una part que és de la Carena cap aquí.
I jo crec que no.
Tu creus que no?
No. Aquella part, a cap mapa, apareix com el bosc d'en Bruguera. Apareix com l'Esparreguera, que és un topònim que s'ha perdut. La Carrerada, el camí que passava per la Carena, es deia la Carrerada. La Carrerada i l'Esparreguera, sí, però el bosc d'en Bruguera...
Escolta'm, l'Esparreguera on era?
L'Esparreguera era més o menys això que ara en diuen el bosc d'en Bruguera.
La part, diguem-ne, sí, cometa sitgetana, sí. Del bosc d'en Bruguera.
Des de Santa Bàrbara cap a Vilanova.
Sí, cap a Campell, per dir-ho així.
Tot el territori aquell, bueno, territori, un trosset petit, sí, no gaire sí. Gran. Des de la Santa Bàrbara en direcció a Vilanova, allò era l'Esparreguera. Que torno a dir que és un topònim que s'ha perdut. I no, vull dir, bueno, es perden, no és cap problema, això. L'alcalde em va preguntar a veure com es podia anomenar el que diu en Bosc d'en Bruguera.
Oh, que bo, això sí que és bo.
Vaig
es podia recuperar l'Esparreguera.
Sí, i també li vaig proposar Santa Bàrbara, perquè és lògic, perquè la gent, tu digui, deixa't esparregueres, hi ha una esparreguera sí. Que sempre diuen, què, el jardí, el parc sí, de Santa sí. Bàrbara. I al final va quedar Santa Bàrbara, no? Vull dir, ho trobo molt bé, no em queixo, no? Perquè ressuscitar un topònim sempre és complicat.
D'acord,
no
és a dir, tornem però... a refrescar la memòria, de la Carena en direcció a Ribes, allò és el bosc d'en Bruguera.
En direcció a Can Bruguera.
A Can Bruguera.
Que és la masia que hi ha baix. Allò és el bosc de Can Bruguera. No té lògica que el bosc de Can Bruguera...
sigui... Travessi la Carena, vols dir?
No. Jo penso això, eh?
D'acord.
I si estic equivocat, entre els molts oients que coneixen més la cosa, si algú...
Si algú d'aquells agafa el telèfon i diu, però què diu aquest home, aquesta
sí,
dient, no
sí,
sé què?
Sí, li agrairé molt.
Que quedi clar, però, que de la Carena cap a Can Bruguera, allò és el bosc d'en Bruguera, i segons l'Ignasi, de la Carena... cap a Sitges, allò s'havia dit en el seu dia, l'Esparreguera.
O la Carrerada.
O la Carrerada.
La Carrerada era el camí.
D'acord.
Carrerada és un camí per on passen ramats.
I quan a l'Ignasi li van preguntar com es podria denominar aquesta zona, diguem-ne així, mig boscosa, que ha de formar part d'aquesta mena de parc, anomenat parc o de Santa Bàrbara, que es digui Santa Bàrbara directament i ja.
Sí,
ja està.
Em va semblar bé.
Per fer-ho més fàcil. Cap on anem avui?
Anem a parlar d'una batalleta que hi va haver davant de Sitges el 1797 i que en vam començar a parlar l'altre dia, em sembla que només vam apuntar el títol.
Vam apuntar només el d'allò perquè
vam... Per tant, queda tot per explicar, no? A veure, per entendre la batalleta, perquè si era una batalla és que hi havia guerra, doncs potser convé mirar una mica el panorama de l'època, no?
Estem a finals del segle XVIII.
A finals del segle XVIII, exacte, sí. Doncs, com tothom sap, l'any 1780... Bueno, potser no sap l'any, però sap que va passar i va haver la Revolució Francesa.
El 1789.
Sí, que és el principi de la modernitat. Moltes de les coses... Va ser horrible el naixement de la modernitat, perquè, escolta, amb les bestieses que van fer, amb la quantitat de gent que van decapitar, vull dir, allò era fastigós. I és curiós que d'una cosa tan bèstia en surti doncs, l'esperit modern de llibertats i de coses d'aquestes. No, deixant-nos de filosofies...
D'igualtat i de fraternitat.
Exacte, deixant-nos de filosofies...
Que després s'ha aplicat, diguem-ne, de múltiples maneres,
bueno,
i no sempre...
Això passa normalment. La humanitat dona... tres passos endavant i dos endarrere, tres passos endavant i va d'un amb un, no? Bueno, doncs, a veure, la Revolució Francesa, tal com acabo de dir, la Revolució Francesa va ser un desastre, totes les monarquies europees es van posar les mans al cap, i més veient que van decapitar el rei i la reina, podríem pensar, a veure si també ens tocarà a nosaltres, no? I aleshores van fer una coalició de països europeus per atacar França. I França es va defensar força bé. Vull dir, al final van haver de marxar tots els exèrcits que invadien. Un dels que es va coaligar per atacar França va ser Espanya. Espanya, doncs, hi tenia, a més, un cert interès, no perquè ens estimés gaire els catalans, però perquè era part del territori espanyol, a recuperar el Rosselló. Per nosaltres el Rosselló és un lloc emblemàtic i, home, els catalans del nord... No, el rei d'Espanya tant se li fumia, però li havien pres això al final de la guerra, o havia renunciat al final de la Guerra dels Segadors i, per tant, tenia interès a recuperar-lo. Bueno, van reunir un exèrcit, els catalans hi van col·laborar molt, els sitgetans també, amb cèntims, i van enviar un exèrcit que va ocupar el Rosselló a les ordres d'un general que es deia el general Castaños. La guerra anava a la mar de bé, fins que un dia van destituir el general Castaños i aleshores l'exèrcit espanyol va començar a retrocedir i fins a tot va retrocedir més a baix de les fronteres, de manera que les tropes franceses, fetes per gent del poble, unes tropes populars, ja no eren les tropes del rei mercenàries normalment, doncs van entrar a dintre de Catalunya. Aquesta mena de guerra s'anomena en argot català la Guerra Gran. Una cosa és la Guerra Gran, que és aquesta,
sí.
I l'altra la Gran Guerra.
Que és la del 14, també del 1914.
També en argot català, exacte. Perquè això de la Gran Guerra no sé si ho diuen fora de Catalunya. És la de 1914,
la Primera Guerra Mundial.
Que també hi van anar moltíssims catalans, voluntaris catalans, en l'exèrcit francès. De manera que aquestes guerres grans, doncs, hi hem participat molt. Bé, doncs, va seguir el desenvolupament de la guerra i l'any 1795 es va firmar la Pau de Basilea. Els regnes europeus van haver de fer la vista grossa, acceptar la realitat, i França va continuar sent el que s'havia autoanomenat una república. Que avui els francesos, això de la república, semblen els catalans, i els catalans no diuen Catalunya independent, sinó República Catalana. Vull dir, ja ho trobo la mar de bé que sigui una república. Catalunya, el dia que ho sigui, no? Perquè no m'imagino Catalunya independent anant pel món buscant un rei. Sí. És claríssim, no?, que ha de ser una república, però dir que Catalunya serà gran quan sigui una república també fa riure una mica. Vull dir, Catalunya serà gran quan es pugui autogovernar, Que a més serà una república, bueno, però aquí ve la república... Bueno, això són consideracions personals i privades.
Que quedi clar, però, que a França, la grandeur...
Sí, ui...
No és la nostra grandesa.
Els francesos...
És una altra grandesa, la francesa.
Els francesos no parlen normalment dels valors francesos.
Jesús.
Diuen els valors de la república.
Sí, senyor.
Romansos. Quina república? No, no són valors de la gent francesa. No, no, els valors de la república.
República. Sí.
També, déu-n'hi-do.
És a dir, han interioritzat conceptes d'una forma molt potent. Sí. Molt potent, eh?
Com si fos un regne, els francesos no poguessin tenir valors. Sembla que no l'encerten, però, en fi, tant passa com vulgui.
Estem de nou, ara estàvem al 1795 amb la signatura de la Pau de Basilea.
I la República Francesa, reconeguda i admesa, de molt mala gana, però per tothom, no? I aleshores va passar les coses que passen en política, que l'endemà de la Pau de Basilea, Espanya que havia atacat França, França que havia envaït Espanya, resulta que fan un pacte. S'alien per lluitar contra Anglaterra, el Tractat de Sant Ildefons. França i Espanya contra Anglaterra. Anglaterra, de fet, havia perjudicat moltíssim les colònies d'Amèrica i havia atacat una sèrie de corsaris, havia atacat vaixells espanyoles, havia robat, i tenien mania, no? Però el curiós és que es faci amb França, amb la qual t'acabes de barallar. És igual.
Els negocis són els negocis.
França i Espanya van començar la guerra, van atacar Terranova, el Carib, els anglesos van atacar Tenerife i va haver una guerra, no? Entre altres coses, també els anglesos, un any o dos després de la batalleta de Sitges, també es van tornar a apoderar de Menorca. Menorca, en el segle XVIII, va ser entro-surto. Durant la guerra de successió se'n van apoderar els anglesos, com Gibraltar.
Sí.
Gibraltar encara dura, a Menorca ho van tornar. Amb una petita guerra que hi va haver, van desembarcar els francesos, se'n van apoderar els francesos de Menorca, van estar-hi molt poc temps, perquè els anglesos van tornar a ocupar Anglaterra, i després, al final, ho van cedir per un tractat a Espanya. Espanya, no? Doncs ara, amb aquesta guerra que estem ara dient, van tornar a ocupar. Total, els anglesos a Menorca s'hi van estar quasi bé 70 anys durant el segle XVIII, amb aquest entrar i sortir, no? I a Menorca hi ha restes de la presència anglesa, hi ha cases... amb un aspecte molt anglès, xalets, bueno, cases de camp, d'aixòs, i en el dialecte menorquí hi ha paraules angleses. La paraula guix, fan servir la paraula anglesa, i amb altres coses, vull dir, s'han deixat molt... No?
Diguem, i van deixar petjada.
Sí. Bé, això és més o menys, estem en la guerra entre Anglaterra contra Espanya i França. Que després va continuar també molt, molt de temps.
I per tant, en aquest context cal situar la batalleta de Sitges.
La guerra de successió.
En la guerra entre Anglaterra i Espanya i França.
I amb aquest context, el dia 27 d'abril de 1797, que em sembla que ja ho vam comentar l'últim dia, el 27 d'abril, el dia
de la Mare de Déu de Montserrat,
però que no era la Mare de Montserrat, perquè la Mare de Montserrat li van donar aquest dia de festa en el segle XIX, i abans feia la festa el dia de les Mare de Déus trobades. La Mare de Déu trobades és el dia de naixement de la Mare de Déu. Doncs ja es pot fer la comparació entre la Mare de Déu neix el dia que vam quedar, el dia...
Vaig equivocar, les Mare de Déus trobades són
El 7 de...
O el 8,
el 8 de setembre. Va, aquest dia... I hi ha una comparació entre el naixement de la Mare de Déu i aquestes Mare de Déus que naixien sota un pi, sota...
Exacte, a totes les que havien nascut...
Amb una cova, amb una d'això, totes naixien, i per tant el dia de les Mare de Déus trobades és el dia del naixement de la Mare de Déu. No?
En aquest cas, però, el dia de la Mare de Déu de Montserrat, el 1797, era un dia normal i corrent?
Normal i corrent, era el dia 27 d'abril de 1797, no? Intentaré llegir-ho, traduint-ho l'explicació de l'Eco. La gent dels sitgetans van quedar tan contents d'aquella gloriosa victòria que va mereixer un elogi del capità general de Catalunya, Agustí Lancaster, deu ser, per ordre del rei, que cada vegada, quan arribava el 27 d'abril, moltes vegades a l'Eco sortia el record d'aquella batalla i l'explicació de la gloriosa triomf dels sitgetans contra els anglesos, no? Pues un d'aquests textos...
Sembla mentida, ho felicitava un senyor de cognom Lancaster, que devia tenir ascendència anglesa.
Podia ser, sí. Però ja...
Vaja, és un suposar. És un suposar. El que llegiràs és la, el que llegiràs és la crònica que va sortir on?
Sí, sí, a l'Eco.
A l'Eco.
Estava dient que a l'Eco, doncs, cada de tant en tant, cada vegada quan arribava la festa, doncs ho publicava, i en aquest cas llegiré el de l'Eco del, a veure, del 16 d'octubre, no lliga amb el dia, però vaja, 16 d'octubre de 1892.
Ahà.
No era per commemorar l'efemèride, sinó
sí,
com a record històric.
Com a record històric, no? És a dir, l'Eco del 16 d'octubre del 1892 fa referència als fets que varen succeir un 27 d'abril del 1797.
Sí, senyor.
A la costa de Sitges, en el mar de, diguem-ne, les hostilitats entre els anglesos i els franco-espanyols.
Llavors intentaré llegir l'explicació que fa l'Eco, que és no és un que l'Eco ho expliqui, sinó que copia un document.
Entesos.
El document sembla ser, no queda gaire clar, el document amb el qual l'Agustí de Lancaster va felicitar els sitgetans.
Entesos.
I dic intentaré perquè intentaré fer un català... i amb el castellà d'aquella època és una mica complicat i amb la impremta de l'època encara més. L'Eco sembla molt clar, però quan ho amplies per poder-ho llegir,
evidentment, la tipografia es fa molt bé. Per tant, atenció amb allò, aquells que creuen traductore, traditore, doncs aquí, a veure fins on traeixes la història original.
Direm llegint i que dispensin els embuts que faci els oients.
Vinga.
Diu, aquest succés és un dels més notables de la història de Sitges i pel qual el rei Carles IV va ordenar a l'excel·lentíssim senyor don Agustí Lancaster, capità general de Catalunya, que donés en el seu nom les gràcies als habitants de Sitges. I aleshores diu que com que és tan important i és digne de ser conegut, diu l'Eco, i jo ara copio aquí el
relat de la història, vaja, el relat dels fets.
L'escrit segons expressa un testimoni. L'indicat document escrit segons s'expressa per un testimoni. Diu així literalment. Al començar el dia, estem parlant del dia 27 d'abril, ja ho hem dit, va comparèixer davant d'aquesta vila a poc més d'un tret de canó una fragata anglesa de 44 canons amb bandera i gallardet espanyol. És a dir, s'havia posat una bandera que era falsa per poder-se acostar i poder...
Per enganyar el personal, vaja.
Igualment es va veure una fragata de 34 canons, alguna mica més a llevant, pel que expliquen després sembla que la fragata, la més gran, la fragata estava més o menys davant de la punta,
sí.
Davant de la fragata,
sí.
De la fragata de Sitges, i l'altre devia estar una mica més cap enllà, potser cap a Sant Sebastià o davant del...
Però sí, davant de la punta hi havia la fragata anglesa.
I quan serien les 7 hores del matí, la fragata, la gran, va treure dos grans bots a l'aigua equipats amb bastanta gent, dirigint-se amb tota la força del rem cap a una pollacra, és una mena de vaixell, una pollacra espanyola, que hi havia una mica a la part de ponent de la vila, amb la finalitat d'apressar-la, la qual es dirigia a ella, a la vila,
sí.
la pollacra, per una càrrega de vi, anava a carregar vi. Havent-se observat els veïns intel·ligents de la vila aquesta novetat...
Els veïns intel·ligents de la vila.
perquè nada els, en res els va enganyar la disfressa de la bandera espanyola.
D'acord.
Van anar immediatament a la bateria de la vila, que era de 6 canons de 18 i 3 de bronze i altres 3 de ferro. Els canons de la vila estaven al baluart.
D'acord.
Igual
més o menys on, encara que tenim el canó.
Encara n'hi ha un.
D'acord. Sí. Doncs allà n'hi havia 6.
Allà n'hi havia 6, sí. 6 canons de 18.
Déu-n'hi-do, eh?
18 vol dir...
Del calibre.
Oh, sí,
el calibre... L'amplada del forat. 18 centímetres, és això?
Quasi bé un pam.
Quasi bé un pam.
Quasi bé un pam. 3 de bronze i altres 3 de ferro. I van comparèixer el batlle i el regidor a l'instant que els van avisar. I aleshores es van disparar immediatament des de dita bateria alguns canons amb bala contra aquests bots i havent fet, no obstant la seva distància, amb bastant acert, els d'això van precisar els del bot no solament a desistir del seu projecte contra el citat vaixell, sinó que també facilitaren aquest, és a dir, li van permetre poder-se acostar amb més diligència de la que abans posava per posar-se sota els trets del canó de dita bateria.
Uh-huh.
És a dir,
que queda clar, doncs, que la intervenció sitgetana va fer foragitar els anglesos de les seves barques i va permetre que aquesta pollancra pogués arribar a carregar el vi, per dir-ho així.
I llavors la pollancra aquesta, doncs, en vista de què el protegien, es va acostar l'empara, per dir-ho bé, es va ficar sota la fragata.
Entesos.
Cap a la fragata. Aleshores, els anglesos, sense parar, es van dirigir cap a una altra pollacra espanyola ricament carregada que fondejava llavors prop de la platja de Vilanova. Aquí sembla que estiguin a Vilanova, però pel que explica després no estaven a Vilanova.
D'acord.
Estaven més cap enllà que la pollacra que s'havia refugiat primer,
sí,
sinó que estava més enllà. Interpreta que podien estar per les coves o un lloc d'aquest.
Entesos.
Continuemos. Van enviar un bot i quan estava a poc més d'un tret de fusil d'ells, el vaixell, la pollacra aquesta, els hi va disparar 7 trets amb bala i metralla. I aleshores, veient que no se'n podien sortir, la fragata, els que manaven,
sí,
van fer senyal als bots que es retiressin.
Sí.
Amb la qual cosa es va aconseguir que aquesta pollacra espanyola, que en el lloc on estava, torna a dir la playa de Villanueva, però uh-huh, no era la playa de Villanueva, en el lloc on estava no estava segur, busqués un lloc on hi hagués més protecció. I es va dirigir seguidament el seu rumb a aquesta vila en cerca d'asil de la seva bateria. És a dir, es va tornar a acostar, va fer el mateix que l'altre.
Exacte.
Posar-se sota el baluart per poder
estar a resguard dels atacs.
Sí, cosa que va haver de fer, explica aquí, molt compte, perquè clar, els anglesos estaven una mica lluny de terra i ells havien de passar tocant a la platja, no? I aleshores diu que van fer molt a prop de terra i amb la sonda en la mà. És a dir, anaven sondant, podem passar a veure una mica més,
i
fins que van poder arribar al desert. Continuem, a veure... Aleshores, diu, segueix explicant que la fragata anglesa es va tornar a acostar cap a la punta. I havent caigut dita fragata enemiga a l'alcance de la nostra bateria, li vam fer, sense perdre un instant, un foc vivíssim, amb els veïns enardits amb el major cel i ardor. I es va travar un combat actiu i obstinat per les dues parts, que va durar des de poc més de les 8 fins a les 10:30 del matí.
Dues hores i mitja?
De 8 a les 10 i mitja. No?
Entre la fregata...
És a dir, la fregata disparava i
els des del baluart, vinga.
Les bales de la del baluart van anar a cabre al mar i, com ara llegirem una mica més avall, de les bales de la fregata, una va foradar una casa. Ho diu d'aquí, no? I va haver tanta precisió en el tret que la fregata va virar cap al sud i va deixar la nostra bateria, es va apartar de la nostra bateria. Quedant no solament frustrats els seus indicats projectes contra el citat vaixell, és a dir, aquells que s'havien refugiat, i l'altre que havien fondejat anteriorment. Nosaltres, ni els bucs de refugiats, vam tenir cap desgràcia i sols es va recollir una bala de l'enemic a prop de la nostra bateria i una altra a prop de Nostra Senyora del Vinyet. Aquí ve allò que deia
allò abans, que dèiem, que no podia ser la platja de Vilanova, tenint en compte que una bala va arribar a prop...
Si li van disparar una bala que va caure al Vinyet, és que estava,
clar,
estava,
és que allà, estava per allà.
I una altra a prop del Vinyet, i altres en el camp. Les altres van caure en l'aigua i són de 19 a 21 lliures catalanes. I aleshores explica que això, tan ben fet i amb aquesta fer fugir l'enemic, ho van fer malgrat que els canons de la vila estaven fets una porqueria.
Aquests 6 canons, 3 de ferro i 3 de bronzo, estaven fets una porqueria.
Diu que les corenyes és l'armadura que aguanta els canons. Allò amb rodes...
Sí, sí.
Estaven fetes molt bé i entre aquest atac, perquè després n'hi va haver un altre... No es va acabar aquí la història. Van haver de reparar les corenyes,
posar-ne poder...
algunes que tenien de reserva i d'això. No?
En qualsevol cas, els anglesos varen ser foragitats.
Sí. Aquí explica això que deia, que els sitjatans van deliberar sense perdre un instant en prevenir-se per un altre segon atac que els amenaçava i de la fregata, i van canviar la corenya, no sé si es diu així en català, i si no, és igual, ja ens entenem. Totalment inútil d'un canó amb una altra de bona que poc després s'havia rebut de Barcelona. Que feia poc s'havia rebut de Barcelona. I amb això les fregates angleses van tornar a atacar novament. Segurament pensaven, diu la crònica, trobar potser algun desmai en els veïns, que els desitges...
Que haguessin quedat fatigats de tanta batalla i no es van arrugar.
Els desitges no s'arruguen. Bueno, tot el que es van acostar i molt ben lluny de trobar-nos amb sentiments disminuïts, es van començar una altra vegada amb el major valor i activitat i encert el foc de la nostra bateria, que va durar des de les 11 fins a les 12 i quart del dia. Per tant, hi va haver
un interval
de 10 a 11.
Sí, és el que anava a dir, d'una horeta de descans.
Els anglesos s'ho van estar pensant, van tornar a atacar, i a les 11 fins a un quart
d'una
van estar no ben atacant. I es va obligar, finalment, a virar cap a fora després que els vaixells anglesos van haver rebut algunes canonades en el casc. De manera que van dir, aquests tenen massa punteria, aquí encara ens enfonsaran. Si haguessin enfonsat, haurien tingut un altre
vaixell allà ficat, perquè un altre que estava davant de la punta. Bueno. I estem ja en el final de la crònica, però en qualsevol cas, els anglesos que van venir aquí també una mica,
sí,
en fi, una mica nyicris, perquè esclar, venir amb una fregata amb 44 canons.
Sí, 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 clar.
I acabar marxant davant d'una bateria de 6 canons fets una...
Clar, tampoc fets una no sé coca. Si els hi convenia gaire disparar els 44, perquè igual si l'encertes, igual fas amb 5 des del vaixell cap al baluart que 44.
Però
no?
És a dir, molta fregata per tan poc resultat,
sí, sí.
Dóna la sensació,
Dos fregates,
per això et dic que I aquest és més o menys el relat.
No vam tenir tampoc cap desgràcia en aquest segon combat, sinó alguna lleu trencament en dues parets de les cases de la vila de poca consideració. Ni tampoc van patir gens els vaixells de la rada, els que hi havia en allà. De les bales que s'han recollit, diu, serien unes 20. Dues en el poble i les altres 18 en el camp fora de la vila, perquè algunes passaven xiulant massa altes per sobre de la bateria i les cases i altres massa baixes caien a l'aigua. Duria ser que els anglesos no tenien,
ja clar,
gaire,
no tenien gaire força. Gaire
no sé. Aquesta és la relació certa i veritable de tot el que ha passat en aquest dia, que jo mateix ho he vist i presenciat des del principi fins al final. I he estat sempre en la bateria, avivant, animant i coadjuvant a totes les maniobres d'ella, prenent igualment la punteria de molts trets que, segons s'observar després, van ser els més encertats. De manera que el tio que escriu això diu...
No vam errar.
I, en fi...
I això és el que va passar un 27 d'abril del 1797.
I, en fi, no pot això faltar, en tot això que acabo de dir, no hi pot faltar res més que la que algú ho escrigui amb major finura i amb un estil més perfecte.
Doncs mira, no sé si es va acabar escrivint amb major finura, però l'Eco del 1892 va recuperar aquesta crònica original dels fets de la batalleta, d'aquesta batalleta, el 27 d'abril del 1797, entre aquesta fragata anglesa i la bateria de canons disposats al baluar. El mes que ve hi tornem. Ignasi, gràcies.
Molt bé.
Fins d'aquí un mes.